amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 326, quan passen 5 minuts de la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit amb Jordi Puy a la part tècnica i a la redacció i locució Ernest Prunera, Jordi Sugranyes i qui us parla, Rem Herrera. Comencem. I avui començarem l'info donant compte dels acords del ple ordinari d'octubre celebrat ahir, especialment de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l'any 2016, que aquesta setmana ha presentat l'equip de govern com unes ordenances progressives. També tornarem a parlar de la campanya solidària portada a terme a Ripollet en favor dels refugiats a Síria. Ho farem amb la regidora de Serveis Socials, Reyes Muñoz. David Fontanal, regidor de Participació, Comunicació, Patrimoni i Memòria Històrica, ens acompanyarà per parlar-nos de com han anat les jornades de patrimoni d'enguany dedicades al patrimoni industrial, així com de les assemblees ciutadanes convocades per la propera setmana des de l'Ajuntament. A l'info d'avui també comptarem amb diversos membres de l'Associació d'Aturats de Cerdanyola Ripollet per parlar-ne de la manifestació i la cassolada popular que tindrà lloc demà a Barcelona per reclamar drets bàsics de la ciutadania, així com de les activitats i projectes de l'entitat. Per acabar, entre les activitats culturals i esportives de la setmana hem destacat la novena edició de la caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet que tindrà lloc diumenge. Ens ho explicarà el tresorer del Centre Excursionista Ripollet, Pepe Fernández. Tancarem el repàs de l'actualitat de la setmana cap a les dues del migdia, com sempre després de la previsió del temps i la crònica esportiva del Marc Mata.
Esteu escoltant Info.
I com els hem avançat, ahir es va celebrar una nova sessió del ple ordinari de l'Ajuntament. Entre els diferents punts que s'hi van presentar, el més destacat va ser la votació de les ordenances fiscals per l'any vinent. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d'Ara Decidim Ripollet i l'abstenció de la resta de grups municipals. Ens ho explica Jordi Sugranyes.
La proposta de l'equip de govern busca, en paraules de l'alcalde José María Osuna, la progressivitat fiscal, és a dir, que qui tingui menys, pagui menys, a través d'exempcions i bonificacions. No s'augmentarà l'IBI respecte a l'any passat en els habitatges residencials. Per contra, el 10% dels immobles d'ús comercial amb un valor cadastral més alt tindran un augment d'entre el 9% i el 18% en el coeficient. Tampoc no s'augmentarà l'IBI dels aparcaments, excepte el del Baricentro, que a proposta d'Esquerra Republicana sí que s'incrementarà. Pel que fa a la taxa de recollida d'escombraries, a proposta de Ciutadans es rebaixarà un 12,5%.
També s'incorporen noves taxes, com ara les d'ocupació del sòl i el subsòl. Amb aquests nous impostos, les empreses subministradores hauran de pagar per l'espai que ocupen a la via pública.
A més, també es proposen descomptes en les taxes dels paradistes del mercat setmanal i bonificacions a comerciants i industrials. L'oposició va mostrar les seves reticències en alguns dels punts, però van explicar que s'hi abstenien a l'espera de presentar les seves al·legacions. Durant el debat del ple, PSC i Convergència i Unió van ser molt crítics amb aquesta proposta d'ordenances, que van qualificar de continuistes. Així ho explicava el portaveu de Convergència i Unió, Xavier Peñarando.
Crec que vostès el primer que han de fer és reconèixer els seus errors i fins i tot, per què no, demanar disculpes. Disculpes perquè l'expedient de modificacions d'ordenances que vostès presenten és un expedient que perfectament podríem haver presentat al nostre grup municipal, perquè és un expedient totalment continuista. I és paradoxa que vostès, que tant han demanat durant anys i anys, ara facin quatre retocs mínims i vulguin venir aquí a dir que han fet un canvi revolucionari, progressista i de tots aquests adjectius que vostès s'apoderen de paraula però que no fan amb les accions.
El punt principal del debat va ser l'apartat referent a l'IBI. Socialistes i convergents van criticar que aquest impost en habitatges residencials es va incrementar l'any passat fins al 0,8% per imposició del govern central, però que enguany es podria haver reduït fins al 0,7%. També s'hi referia Luis Tirado, del Partit Socialista.
Les ordenances marquen les polítiques del govern i aquest govern era molt crític quan estava a l'oposició. Sempre ha posat sobre la taula una sèrie de qüestions que els va abocar a votar-les reiteradament en contra. Les ordenances que avui ens presenta el govern no s'han fet de manera participativa i oberta, ni capgiren el model d'ordenances, ja que són continuistes amb les anteriors. És una proposta de modificacions estètiques, pensades més en aconseguir titulars mediàtics que no pas en aconseguir els recursos necessaris que garanteixin la redistribució de la riquesa del nostre municipi que l'anterior govern sempre tant havia demanat. Avui ens trobem amb la primera oportunitat perduda per part del govern per fer tot el que ha demanat els darrers anys.
La regidora d'Hisenda, Pilar Castillejo, va insistir en que els veïns veurien com el seu rebut de l'IBI no s'incrementaria l'any vinent i que mantenir aquest percentatge serviria per promoure noves ajudes. També l'alcalde José María Osuna va defensar la seva posició del seu equip de govern i admetia que les ordenances era un primer pas en un projecte de 4 anys.
Però també nosaltres no estalviem en fer-nos les autocrítiques quan calen, no? I en això jo crec que sempre hem estat força sincers, força sincers. Fins i tot hi ha gent que ens diu que massa. Però si ens preguntes que aquestes ordenances fiscals són més continuistes del que ens agradaria, doncs sí, rotundament sí. Rotundament sí. Això no ho nego jo i crec que no ho nega ningú dels altres regidors i regidores de govern. Això està clar, això està clar. Però nosaltres el que sí que creiem és que ens hem començat a moure, que hem començat a mirar aquestes escletxes, a mirar aquest hackeig jurídic del qual estic molt orgullós també d'haver dit aquestes paraules i jo crec que no s'han d'aprendre a broma ni molt menys, perquè és una cosa prou seriosa, és una cosa prou seriosa de la qual ja hem començat a mirar aquestes escletxes i les seguirem mirant, i les seguirem mirant. I jo crec que, mica en mica, més a més, anirò veient com això realment ho feia efectiu, perquè ens ho creiem. Això és així. I per tant també el que vull comentar és posar en context doncs que el nostre projecte també és un projecte pels 4 anys. És un projecte pel llarg del mandat dels 4 anys per anar amb aquesta línia de la progressivitat, que qui més té pagui més i qui menys té pagui menys.
Un altre punt criticat va ser l'increment del coeficient de l'IBI que patiran els immobles d'ús comercial amb major valor cadastral. Tanmateix, Pilar Castillejo va recordar les limitacions amb les que treballa un ajuntament.
L'eina que tenim, l'IBI, el que cobra aquest impost és sobre la superfície del terreny. Si ens haguéssim pogut inventar un impost sobre si tens aquesta superfície i guanyes més, doncs ho haguéssim aplicat. Aquesta progressivitat que volíem aplicar, la llei només ens ho permet fer sobre l'IBI. I l'IBI només cobra sobre el valor cadastral de l'edifici. Per tant, estem aplicant el que la llei ens permet. Haguéssim volgut fer moltes més coses. Haguéssim volgut fer altres modificacions a l'IAE, a la plusvàlua. En el cas dels desnonaments, ens hagués volgut aplicar altres bonificacions sobre la plusvàlua que no hem pogut aplicar. Ens hagués agradat aplicar altres bonificacions de l'IBI que no hem pogut. Però el que hem fet és el que la llei ens permetia en aquest cas. I és cobrar més en funció de la superfície, que és el que es grava amb l'impost de l'IBI.
El portaveu de Ciutadans, Josep Gavarra, va demanar més compromís i més rebaixes en les taxes, tot i que va admetre que l'Ajuntament no compta amb totes les competències necessàries.
Les ordenances fiscals que avui s'aproven no són les ordenances fiscals que hagués fet Ciutadans. Nosaltres ja valorem positivament la congelació de gran part dels impostos i de les taxes, que en alguns casos és una rebaixa discreta, però considerem que no n'hi ha prou. Sento en decepció la demagògia que fa servir, per exemple, en aquests moments el representant del Partit Popular, que parla, ens diu, d'uns impostos rebaixats per part de l'Estat. Escolteu, una competència important amb la revisió dels valors catastrals en aquest país la té el govern de l'Estat espanyol. Jo no he sentit ningú que alci la veu en el govern de l'Estat per dir, escolteu, els valors catastrals són massa alts, s'han de rebaixar. Ja sé que l'Ajuntament hi té molt poca competència, però ens agradaria sentir que s'alça la veu per demanar això. Ens cal imaginació, ens calen ganes i ens cal alçar la veu.
El Partit Popular es va sumar a les crítiques respecte als pocs canvis que suposen aquestes ordenances respecte al que demanaven els representants de Compromís per Ripollet en el passat. Així ho explicava Víctor Diéguez.
És molt evident que estan ben lluny de representar una baixada d'impostos. Això per una banda, per tant no les podem recolzar de cap manera. Clar, ens hi trobem el 2015 amb unes propostes de taxes que estan ben lluny de, diguem-ne, de la coherència també. Per tant, en aquest punt, evidentment, esperem que en el sentit de que buscar rebaixes, això que se'ns presenta canvia abans de la seva aprovació definitiva, i la posició, per tant, del Partit Popular de Ripollet serà l'abstenció.
Per últim, la portaveu d'Esquerra Republicana Junts per Ripollet, Lourdes Serra, va demanar en el futur una major participació de la ciutadania en els pressupostos municipals.
El nostre vot, que serà d'abstenció, ve condicionat a que diferents propostes es vegin reflectades en els pressupostos i, sobretot, en el canvi d'actituds polítiques per no repetir el que hem tingut fins ara. Tenen i tenim l'oportunitat de construir un nou Ripollet, no la deixem escapar.
En tot cas, les ordenances fiscals van passar aquesta primera aprovació i tots els grups es van manifestar favorables a presentar-hi al·legacions. Així mateix, Pilar Castillejo va deixar les portes obertes a noves propostes i va avançar que en breu l'equip de govern té la intenció de convocar la ciutadania en una audiència pública per recollir totes aquelles propostes veïnals i avaluar-les per la seva incorporació a les futures ordenances fiscals.
Per altra banda, també es van aprovar diverses mocions. Per unanimitat, es va acordar la demanda de Ciutadans d'un pla d'intervenció integral al Parc de Rizal.
Ciutadans també va presentar la necessitat d'instar les empreses subministradores perquè soterrin les seves línies aèries i, per altra banda, demanar a la Generalitat que prohibeixi caçar el sector Mas Duran. Aquestes dues mocions també van rebre el vot favorable dels altres grups. També es va aprovar amb l'extensió del Partit Popular una moció de suport a la nova llei reguladora del dret a l'habitatge que contempli mesures per a les famílies en situació més vulnerable.
Aquesta moció va ser presentada arran de la demanda de la plataforma d'afectats per la hipoteca que va ser present a la sala de plens amb alguns dels seus membres.
I també es va tirar endavant una moció de suport als imputats pel procés participatiu del 9-N, entre ells el president en funcions de la Generalitat, Artur Mas, que va rebre els vots favorables de Decidim, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, l'abstenció del Partit dels Socialistes i el vot en contra de Ciutadans i del Partit Popular. Per últim, es va aprovar una moció de reconeixement a la figura del president afusellat, Lluís Companys, i per instar la suspensió del seu judici sumaríssim, que va rebre el vot favorable de Decidim, Partit Socialista, Esquerra Republicana i Convergència i Unió, i l'abstenció de Ciutadans i Partit Popular.
L'any 2014, Ripollet va ser el segon municipi de més de 20.000 habitants amb el deute per càpita més baix de Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística facilitades pel Ministeri d'Hisenda. Aquest endeutament era de 168 euros per habitant.
Es tracta d'una xifra inferior a la mitjana dels municipis del Vallès Occidental i de Catalunya. Ripollet només va ser superat per Sant Pere de Ribes, al Garraf. El deute per càpita de Ripollet ha baixat un 36,8% des del 2010, per la qual cosa des del Partit Socialista de Ripollet, partit en el govern local en els anys citats, s'han mostrat orgullosos de la gestió econòmica realitzada, cosa que, al seu parer, ha permès que el nou equip de govern hagi arribat amb una herència econòmica impecable.
I com ja hem anat comentant en les darreres setmanes, entitats, organismes i ciutadans a títol individual han sumat esforços per ajudar els refugiats sirians. Fruit de diverses assemblees va sorgir la iniciativa de recollir roba i material d'higiene personal amb l'ajuda de voluntaris. A aquesta acció es van sumar entitats, escoles i altres col·lectius que han aconseguit que aquesta primera acció hagi estat tot un èxit. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb la Reyes Muñoz, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la valoració que en feu d'aquesta iniciativa fins ara?
Doncs mira, com tu ja bé has dit, és molt positiva. Com ja heu dit, hi ha hagut una gran resposta i implicació per part de la ciutadania, fet que confirma altre cop que Ripollet realment és un poble solidari.
Mm-hmm. Es parla de 400 caixes de roba i material d'higiene.
Mm-hmm. Aproximadament sí.
Això com ho gestionaran a partir d'ara?
Doncs mireu, aquestes caixes, que són, doncs això, com tu bé has dit, són unes 400 aproximadament, s'han mogut un 40%, crec, aproximadament de les caixes cap a Barcelona. És una entitat que es diu, ara no, Refugees at Barcelona, que és de Barcelona, i llavors el que han fet és estan rebent moltíssimes caixes d'altres municipis per veure si les poden enviar cap a Grècia. Concretament són tres camps de refugiats, pues això, que es troben a Grècia.
Mm-hmm. Mm-hmm. Què els diria als voluntaris que han participat i encara treballen desinteressadament en la recollida i selecció de roba i material?
Gràcies, però amb signes d'exclamació a totes les entitats i associacions que han participat, que han estat poques. I que continuem, vull dir, això és el principi.
Mm-hmm. Hem de dir que també s'han recollit més de 700 euros, em comentaven aquest matí. Què es faran amb aquests diners?
Doncs mireu, com aquests diners han sortit de la ciutadania, el que hem de fer és, ara farem una proposta d'assemblea durant la setmana vinent per fer una miqueta de valoració entre tots i totes i també per veure com i on destinem els diners que hi ha en aquest compte bancari.
Molt bé. Hi ha un dia concret ja d'assemblea o encara està per...
De moment no. Jo crec que dilluns farem el dia concret.
Perfecte. Esperàvem per això aquesta resposta de la ciutadania, de les entitats?
Sí. Sí, un sí molt rotund. No és la primera vegada que Ripollet es mostra amb aquest caire social solidari. Vull dir, ens ho esperàvem i ha anat com realment nosaltres pensàvem.
Imagino que aquesta campanya d'ajuda no s'acaba aquí, no?
No, efectivament. Ara, al novembre, sabeu que és quan comencen a venir aquests refugiats i refugiades cap a Barcelona i més endavant cap a Espanya. Això no comença aquí, òbviament. A més, aquí al costat tenim una ciutat fortament acollidora, que és Sabadell, on sí que vindran moltíssimes famílies i ara començarà la feina a fer.
O sigui que continuaran les assemblees ciutadanes, imagino?
Esperem que sí, nosaltres ho proposarem, sempre i quan la resta de la ciutadania vulgui participar d'aquesta.
Perfecte. Doncs felicitats pel que ha donat de si fins al moment aquesta campanya d'ajuda als refugiats sirians i li agraïm moltíssim a la regidora de Serveis Socials, la Reyes Muñoz, que ens hagi atès. Gràcies.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Això sí, felicitats a totes les entitats, associacions, AMPAs i persones individuals que durant 2 setmanes han estat donant el 100% i que, bueno, que convidem a que aquest 100% continuï el mes de novembre, desembre, ja que sabem que aquesta és una emergència social molt important i que lluitarem entre tots i totes per una societat justa i solidària. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vostè.
Adéu, bona tarda.
El 91.3 Info.
I seguim amb més notícies. L'alcalde de Ripollet, José María Osuna, i el regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez, van ser els encarregats del consistori ripolletenc de rebre ahir a l'Ajuntament la representació del Front d'Alliberament Gai de Catalunya en commemoració dels 40 anys de l'entitat.
Tant Osuna com Sánchez van lloar la tasca del Front en la lluita pels drets de les persones homosexuals, lesbianes i transsexuals i van deixar les portes obertes a qualsevol tipus de col·laboració o ajuda que necessiti l'entitat per part de l'Ajuntament. Sánchez va repassar els avenços aconseguits per l'entitat.
Jo no, som 40 anys, som molts anys, 40 anys, i bueno, com deia, estic molt content que podem ser aquí també i com tenim memòria històrica del LGTBI, passem del que és de la llei de Vamos y Maleantes, el que passem a una llei contra la lgbtfòbia en aquests 40 anys, de ser els primers en fer una manifestació a l'estat espanyol per decidir les llibertats del col·lectiu LGTBI, per l'alliberament LGTBI, i en definitiva això mateix, no? Defensar aquest dret d'aquestes llibertats de tot el col·lectiu.
El portaveu del Front, Eugeni Rodríguez, va agrair al seu torn que Ripollet hagi estat el primer municipi de Catalunya en rebre l'entitat pels seus 40 anys.
Doncs, primer de tot, agrair a l'Ajuntament de Ripollet i al seu alcalde, al Josep Maria Osuna i al president de Polítiques LGTBI i al Fran Sánchez, que Ripollet sigui, perquè a la història passarà, com el primer municipi històric que s'ha rebut. S'ha rebut el dia 22, tot i que demà es rebrà l'alcaldessa de Barcelona, és el primer municipi doncs, que es rep i ens donarà després doncs, un detall, no? Que també serà el primer detall que ens dona una institució. No?
L'alcalde i el regidor de Polítiques LGTBI van lliurar als representants del Front d'Alliberament Gai de Catalunya una placa commemorativa del 40è aniversari de l'entitat.
L'empresa del sector de l'automoció Valeo marxarà finalment de Catalunya, traslladarà la producció a Saragossa, malgrat les informacions dels darrers dies que parlaven d'una negociació que podria mantenir activa la fàbrica a Martorelles. La multinacional francesa ha anunciat, però, que vol negociar amb els treballadors una marxa ordenada i consensuada.
Dimarts passat ja es va mantenir una primera reunió entre l'empresa i els 250 treballadors de la planta, 5 d'ells de Ripollet. Tots ells mantenen la vaga indefinida que van iniciar el 23 de juliol i el bloqueig de la planta. El conseller en funcions d'empresa i ocupació, Felip Puig, que va ser qui va confirmar la marxa de Valeo en un acte celebrat diumenge passat a Olot, també va apuntar que la Generalitat farà tot el possible per recuperar l'ocupació, substituir l'empresa ràpidament i intentar que els treballadors no es quedin al carrer sense cap més sortida.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata va acollir dimecres al vespre una taula rodona titulada Treball, Poble, Patrimoni, que formava part de les Jornades Europees de Patrimoni. A l'acte van intervenir l'antropòleg Manuel Delgado, diversos extreballadors de les indústries de Ripollet i l'historiador local Ramon Martos. Per explicar-nos com van aquest acte i la resta, parlem amb el regidor de Patrimoni i Memòria Històrica, David Fontanals. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs, quina és la valoració que feu d'aquesta taula rodona i de, en general, tot el programa de Jornades de Patrimoni d'enguany?
Doncs fem una valoració bona, bona en el sentit de que s'ha fet una programació diferent, nova, amb més participació dels veïns i de les veïnes, o sigui, donant més espai als veïns i a les veïnes perquè siguin protagonistes també d'aquestes jornades. I bé, en el sentit que hem fet una bona combinació, crec, d'actes tipus més clàssics, més estàndards, com poden ser les sortides culturals, amb una taula rodona on hem pogut arrencar i començar a parlar del nostre propi poble.
Parlem d'alguns temes interessants que van sortir l'altre dia a la taula rodona. Manuel Delgado va fer una diferència entre història i memòria, defensant que la primera és passat mentre que la segona és present. I està d'acord?
Doncs la veritat és que bastant d'acord, sí, sí. La veritat és que bastant d'acord perquè crec que ell ho va explicar molt bé, no? En el sentit que quan parlem d'història parlem d'un temps passat i d'un temps en el qual ja no s'hi pot accedir, no? Per entendre'ns. I en canvi la memòria la plantejava com una situació de present on sí que hi tens accés i pots intervenir, no? I crec que la definició que va fer i que va ser una mica sorprenent per tots els que estàvem a la taula en aquest acte, doncs va ser, jo crec que molt, molt encertada.
Mm-hmm. Ell va donar molta importància no només a la conservació, no?, d'antigues fàbriques, etc., sinó a la memòria dels seus treballadors. Creu que a Ripollet s'ha considerat prou aquesta memòria personal dels obrers?
Home, jo crec que fins ara no, fins ara gens, no? És a dir, fins ara gens ni mica, és a dir, no les polítiques públiques de patrimoni i de memòria. Si tenim en compte que polítiques públiques de memòria fins a dia d'avui no n'hi ha hagut aquí a Ripollet, pràcticament, més enllà de la instal·lació d'alguns memorials i dels fets tràgics de les riuades, doncs no, la veritat és que la memòria obrera no ha tingut el protagonisme que es mereix, no? Perquè en definitiva és un element que ha contribuït a construir, diguéssim, doncs també la nostra història com a poble i com a identitat i com a patrimoni, no? En definitiva.
Parlava d'aquest riu, també gran protagonista, no? Va ser un element del qual es va parlar perquè és gràcies al qual doncs, també hem tingut una mica el nostre patrimoni històric a nivell d'indústria. No sé si la gent, la ciutadania en general, és conscient, no?, d'aquest patrimoni tan ric.
Jo crec que a poc a poc. Jo crec que a poc a poc sí que anem prenent consciència del que som, d'on venim, del que tenim, de com hem crescut, de gràcies a quins recursos hem crescut. Jo crec que a poc sí que anem fent aquestes passes, no?, de conèixer una mica d'on venim per saber on volem anar, no?
Uh-huh. Arrel d'aquestes jornades han aconseguit molt material pel que fa a aquell projecte, que és aquella exposició que volen muntar.
Sí, de fet, ja s'ha començat a fer aquesta recollida de material, bàsicament fons fotogràfic i fons documental de persones que han treballat a la indústria local, i també, doncs, per exemple, la sessió important del que va ser la vaga d'Amir Miró, que és un referent dintre del poble i que molta gent encara la té present, aquesta vaga, i que conjuntament, per exemple, amb la fàbrica del molí de Can Masacs, doncs anem ja construint aquesta exposició, aquesta recerca de material per acabar fent aquesta exposició permanent.
Molt bé. Ara aprofitem que el tenim amb nosaltres com a regidor de participació. També volíem aprofitar per preguntar-li per les properes assemblees ciutadanes que ha convocat a l'Ajuntament. Quin és l'objectiu?
Bueno, l'objectiu no és més... és tan senzill com obrir les portes de l'Ajuntament al poble, que el poble sigui també protagonista del que passa en el seu dia a dia i del que passa al seu voltant. I la idea de les assemblees de barri és aquesta, no és res més que aquesta, és entregar una part de les decisions i de la gestió del que es fa al poble, doncs a entregar-li al poble, perquè és, al cap i a la fi són ells els que hi viuen i els que tenen, diguéssim, la decisió màxima del que passa al seu voltant, no?
El primer tema a treure a debat és l'ecoparc. En quin sentit?
Bueno, doncs en el sentit de, en primer lloc, explicar a la gent com està la situació ara mateix amb aquesta macroplanta de tractament de residus, explicar també el tema de les pudors, que és un tema, doncs, que anem patint des de fa molt de temps, i explicar també les actuacions que ja hem començat a fer des del govern, i no només això, sinó també demanar la col·laboració dels veïns i veïnes, doncs, per fer un seguiment del que està fent aquesta planta, podríem dir, tòxica per nosaltres, i bueno, amb l'objectiu final de, a llarg plaç, tenir present que aquesta planta, doncs, el que, tal com està concebuda, és un sistema obsolet i és un sistema que ha de deixar de funcionar, no?
La següent assemblea el dissabte 31 serà a Rizal. Quin serà el tema?
Bueno, farem l'assemblea directament allà mateix, o sigui, in situ, allà al Parc Rizal, doncs, per parlar de què hem de fer amb aquell espai, que és un espai que la veritat és que fa vergonya veure'l.
Bé, ahir van aprovar una moció en el ple, no?, sobre aquest tema.
Sí, ahir es va presentar una moció referent a la situació d'aquest parc i sobre quines actuacions es farien. I bàsicament l'assemblea ja estava prevista molt abans d'aquesta moció i es farà aquest dissabte, el dissabte 31, perdó, uh-huh, a les 12 del migdia in situ allà mateix, convocant els veïns i a les veïnes i també a l'Associació de Veïns de Can Mas, doncs una mica amb la idea tan senzilla com de preguntar què és el que hem de fer amb aquest parc, no? Bueno, parc per dir-li d'alguna manera, no? Perquè de fet aquest espai és un fracàs col·lectiu de tots i totes. I una mica el que plantegem és què hem de fer per recuperar l'espai públic, no?
Molt bé. Doncs adrecem, si li sembla bé, als ciutadans la primera assemblea, que serà el 29 a l'Escola Pinatons, si no m'equivoco, sobre el tema de l'ecoparc, i el dissabte 31 al Parc de Rizal a migdia. Doncs agrair, com sempre, al David Fontanal, regidor de Patrimoni, Memòria Històrica i Participació, també i Comunicació, la seva presència. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Dilluns passat es commemorava el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. És una malaltia que afecta cada any més de 20.000 persones a Espanya, la majoria d'elles dones. La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer se suma un any més a les iniciatives per lluitar contra aquesta xacra i demà ha organitzat un acte obert a tothom. Ens ho explica Ernest Prunera.
Doncs sí, es tracta de la matinal contra el càncer de mama, tot d'activitats que es realitzaran a la plaça de Joan Abat a partir de les 10 del matí. L'acte comptarà amb una carpa informativa i es vendran objectes amb l'objectiu de recollir fons i contribuir a la investigació contra el càncer. Enguany, la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer ha preparat una novetat respecte a altres anys. Així ho explicava fa una setmana a l'Info, Núria Igualada, voluntària de l'entitat.
Hem volgut fer una masterclass de ball dedicada pues, a la dona, uh-huh. oberta a tota la població de Ripollet i a totes les diferents edats, des de nens, mares, àvies, qui vulgui pot adreçar-se en allà el dia 24. Nosaltres estarem allà, bueno, la masterclass començarà de 12 a 2 al Joan Pavelló, al Joan Creus, i bueno, és obert a tothom, com ja he dit. Llavors hi haurà guardioles, qui vulgui donar un donatiu pues, pot donar un donatiu, i si ningú vol donar un donatiu és igual, pot participar igualment a la masterclass.
L'acte comptarà amb la col·laboració altruista del gimnàs Bunkai, que coordinarà aquesta masterclass de ball i zumba.
Dimecres vinent, al Casal d'Avi s'acollirà una xerrada sobre la prevenció de la grip. L'acte, que forma part del cicle Més Salut que organitza la Regidoria de Salut Pública, anirà a càrrec de la infermera Imma Pedregosa, de la Unitat de Gestió d'Atenció Primària de Ripollet.
La gent gran és un dels col·lectius amb més risc de contraure el virus de la grip, per la qual cosa, durant la xerrada, s'explicaran algunes de les formes d'evitar-ho, ja sigui a través de la vacunació o bé adoptant mesures higièniques preventives, com rentar-se les mans freqüentment, entre altres.
Quins són els riscos sanitaris que comporta fer-se un tatuatge o un piercing? Per respondre a aquesta pregunta, una quinzena d'alumnes de tercer i quart d'ESO de Ripollet assistiran a una xerrada que tindrà lloc el proper dimecres a les 6 de la tarda al Cafetí.
L'activitat forma part del cicle Més Salut que ha organitzat la Regidoria de Salut i anirà a càrrec d'Àngel Alutxa, diplomat en infermeria. Alutxa mostrarà als joves alguns dels riscos que provoca la invasió del propi cos, com són els tatuatges o els piercings, com possibles infeccions, per exemple.
I els informem que des de dimecres passat la parada de bus, ubicada entre els números 78 i 80 de la Rambla de Sant Jordi, es troba ara uns metres més enllà, concretament entre els números 84 i 86 del mateix carrer.
Amb aquest canvi d'ubicació queda anul·lada la parada alternativa que s'habilitava els dies de mercat setmanal i que estava ubicada al carrer de Josep de Biure, cantonada amb la plaça Font.
I des d'aquest mes d'octubre, les associacions de pares i mares dels tres instituts públics de la vila inicien una gran varietat de tallers. Com a novetat, aquest any podran participar-hi també els mateixos alumnes dels centres educatius.
L'Institut Palau-Ausit organitza 12 cursos amb una oferta molt diversa. Hi ha tallers d'informàtica, idiomes, manualitats, cuina i fotografia, entre altres. L'Institut Can Mas posarà en marxa un de guitarra i un altre d'anglès. D'altra banda, l'Institut Lluís Companys n'organitza un de manualitats. El preu del taller és de 10 euros mensuals per als pares i mares, però és gratuït per als alumnes dels instituts que s'hi vulguin inscriure.
El 91.3 Info.
Demà se celebra a la plaça de Catalunya de Barcelona una manifestació casolada popular per reclamar drets bàsics de la ciutadania. L'entitat de la Marxa per la Dignitat organitza aquest acte amb el lema Pa, Treball i Sostre per Tothom. La protesta començarà a les 6 de la tarda i els organitzadors demanen que tothom dugui la seva cassola de casa per convertir aquest 24 d'octubre en un dia sonat. Tenim els estudis de Ripollet Ràdio a diversos membres de l'Assemblea d'Aturats de Cerdanyola-Ripollet que s'han sumat a aquesta iniciativa. Comptem amb nosaltres amb el Manel Navarro, que és el president de l'Assemblea. Benvingut.
Hola, bon dia.
I també tenim amb nosaltres a José Antonio Ruiz, activista i col·laborador de la PA. Bona tarda.
Hola, muy buenas tardes.
A Pepi López, encarregada dels tallers de manualitats.
Hola, bona tarda.
I també a Maria José Galera, que és la tresorera de l'Assemblea d'Aturats.
Benvinguda. Bona tarda.
Doncs expliqueu-nos una miqueta quin és l'objectiu d'aquesta protesta de demà a Barcelona.
Home, per la part que ens toca, jo penso que és una mica la continuïtat de lo que són les mobilitzacions, de lo que és el 22M, ja les marxes per la dignitat, i que d'una manera o altra pues, volem recordar i continuar el que és la lluita por, sobretot per reivindicacions com pot ser les rentes bàsiques, eh? Bueno, la qüestió de treball, la lluita pels drets laborals, els drets i al mateix temps diguéssim, pues, això, per treball per tothom, com ho reivindiquem. Bueno, dir que també nosaltres pues, hem tingut una representació a les marxes europees, les euromarxes, precisament al Parlament Europeu, hem fet una trobada allà molt important, és a dir, per veure que d'una bona part precisament de les legislacions actuals o antisocials venen del Parlament Europeu i volem que d'una manera o altra que això vagi, les lluites vagin enfocades cap allà. Perquè a cada vegada això, la qüestió és que hem de trencar el que és l'aïllament de lo que és del poble, del barri, del poble, del país, i que la gent comenci a les ments de les persones i dels lluitadors que som, pues, que vegin cap a realment...
Però un problema global, diríem, no?
Sí, això, efectivament, sí.
Participareu en aquesta cassolada com a membres de la Coordinadora d'Assemblees de Treballadors Aturats de Catalunya.
Sí.
Heu organitzat per això alguna cosa conjunta per anar a Barcelona?
Sí, tenim un punt de trobada allà, diguéssim, com la coordinadora, ens trobarem allà, diguem, tot el que formem part de la coordinadora i les diferents assemblees d'aturats, pues això, ens trobarem allà.
I des d'aquí de Ripollet?
Bueno, també, vull dir, l'hem parlat d'una altra sessió, ara, bueno, el que passa que aquí estem una mica també pendent del tema del mercadillo i tal, perquè cau un dissabte i, bueno, però clar. De totes maneres mirarem que hi hagi una bona representació, diguéssim, de la...
Tant al mercat dels aturats com a, com a Barcelona,
sí,
no? Igualment, les persones que vulguin anar des de Ripollet, a quina hora heu quedat per poder desplaçar-vos?
Bueno, en principi una hora abans, és a dir, això a la Renfe, marxem des de la Renfe i des d'allà pues, això ens trobarem.
Recordem que començarà a les 6 de la tarda aquesta marxa. Hem de parlar ara d'altres temes més locals. Recentment hem pogut també conversar amb una nova, els representants d'una nova entitat d'aturats al poble, formada, entre d'altres, per persones provinents de la vostra assemblea. De quina manera us ha afectat, si és que us ha afectat, a les vostres activitats?
Home, evidentment que això ens ha afectat del punt de vista que durant una etapa hem tingut problemes per poder, d'una manera o altra, parlar del cap a on necessitem fer, que penso que ens hem encallat aquí en uns problemes internos i que això no ens ha ajudat. Ara comencem d'una manera o altra a sortir i a enfocar realment el que són la reivindicació i cap a on apuntem. Jo penso que ell fa el seu camí, nosaltres farem el nostre. I tant de bo podem coincidir en més d'una lluita, perquè de totes maneres l'espai és també el que és, i al final pues, arrieros somos i en el camí nos encontrem.
Compartiu el mercat dels aturats. Com funciona? Com va aquesta convivència?
Bueno, costa una mica. Jo penso que aquí l'Ajuntament hauria de jugar un paper, diguéssim, més mediador, pues, d'una manera o altra, però jo penso que també... És dir, al final, si ens hem de posar d'acord, perquè si no... no podrà funcionar i sortirem tots perdent. Per tant, jo penso que l'aposta és que, és a dir, jo des d'aquí pues, poso la meva mà per detenir la meva mà perquè d'una manera o altra busquem punt de trobada i busquem maneres de poder això, almenys d'on hi coincidim, treballar junt, perquè en definitiva no ens queda més remei, eh?
I com a assemblea, expliqueu-nos una miqueta quins són els vostres projectes de futur o els projectes actuals també.
Bueno, el projecte tenim, jo penso que bueno, tenim aquí una que és tema de la cooperativa, que nosaltres estem això empenyat i tal a treballar-lo, estem parlant, estem dialogant amb tècnics, amb l'Ajuntament, i això és una cosa important, jo penso que estem aquí engrescat. I jo veure que no per això hi ha moltes dificultats. És una cooperativa sobretot de segona mà, perquè jo penso que hi ha una molt bona experiència a partir del mercadillo. Hi ha hagut una molt gran solidaritat a nivell de la gent que donen coses, i llavors aquí hi ha un recorregut a fer. I jo penso que, bueno, no és la panacea, no és la solució absoluta el que no desitja, però sí que veiem que hi ha possibilitat per aquí per poder d'una manera o altra dignificar una mica la situació d'una part de la gent que està a l'atur.
Una cooperativa que donaria pas doncs, a ser allà treballadors.
Això mateix, sí.
I no aturats.
Efectivament. Sí.
També comentàvem que tenim aquí l'encarregada de tallers de manualitats. Això és una altra de les branques que teniu a l'assemblea. Sí.
Pues sí, ya hemos hecho, tenemos algunas experiencias, como hacerlo a Rosas para San Jordi, y bueno, y proyectos que tenemos también en mente. También mucho depende de la cooperación del ayuntamiento, de un local que nos, que estamos ahí en proyecto, que nos quieran, que nos ceden. Y bueno, a partir de ahí, pues tenemos muchas habilidades, en gente que tiene muchas habilidades, ¿no? Mucha experiencia. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a ver si hacemos un proyecto digno y que salgamos de este de parados, vamos, uh-huh. también en ese sentido, ¿no? Molt bé. De tener un trabajo y de
dignificar. Aquelles persones que vulguin adreçar-se a vosaltres, què és el que han de fer?
Pues, bueno, és a dir, nosaltres ens reunim cada dilluns a les 6 de la tarda en el Casal de Cultura, en la sala número 3, del Casal de Cultura, de 6 a 8 de la tarda, i poden prendre contacte amb nosaltres, és a dir, encantats per poder, d'una manera, pues això, buscar maneres de poder col·laborar i mirar de fer projectes, que és el que interessa.
Jo penso, en comú, sí, molt bé. Doncs els agraïm a tots quatre que ens hagueu acompanyat avui als estudis de Ripollet Ràdio, i us animo que continueu treballant així, que passeu ràpidament d'aturats a treballadors, a veure si es pot fer realitat aquesta cooperativa, i moltíssimes gràcies. Que vagi bé demà.
Vinga, gràcies,
gràcies
a vosaltres.
Gràcies.
Esteu escoltant Info.
Seguim amb més notícies ara de caire cultural. El poeta barceloní Agustín Calvo Galán protagonitzarà la nova sessió de les Nits de Música que tindran lloc avui al Centre Cultural. L'acte, que començarà a les 8 del vespre, està dedicat a les vanguardies artístiques i a la música d'entreguerres.
Recordem que les Nits de Música estan coordinades per Àngel Esteve i Rafael López i són unes activitats gratuïtes organitzades per l'Associació d'Espectadors del Mercat Vell.
Què hem de fer per tenir el nostre hort d'hivern? Si ho voleu saber, haureu d'anar a la nova sessió de la Jugateca Ambiental que tindrà lloc diumenge a partir de les 11 del matí al brollador del Parc dels Pinatons. Serà en marxa en el marc de la Setmana Ripollet Cultiva't.
El taller està adreçat a un públic familiar i mostrarà les tècniques per preparar la terra i quines hortalisses són les més adequades per a cultivar en aquesta època de l'any. De fet, l'Ajuntament ja va crear fa temps dues zones d'horta recreativa, al Molí d'en Xec i al costat de la Font del Patricó. Actualment existeix una gran demanda per part de la població per treballar parcel·les d'horta i és per això que el consistori ripolletenc està treballant per augmentar l'oferta d'espais pel conreu d'horta del municipi.
D'altra banda, recordem que encara hi ha temps per apuntar-se a la sortida per caçar bolets que la Regidoria de Medi Ambient, Casa Natura i l'empresa Jardinet ha organitzat per demà. Es tracta d'una activitat que requereix inscripció prèvia perquè les places són limitades. La sortida serà a les 8 del matí.
Per inscriure's a l'activitat, que forma part de l'agenda de tardor, cal trucar al telèfon 93 505 6000 de Medi Ambient o bé enviar un correu electrònic a mediambient@ripollet.cat. També es pot trucar a la Casa Natura al 670 291 277 o enviar-hi un correu electrònic a casadenatura@gmail.com.
La Biblioteca Municipal comença la setmana vinent una nova activitat, un club de lectura d'obres de teatre. El darrer dimarts de cada mes a 6:45 de la tarda es llegirà i es comentarà algunes de les obres representades al Teatre Nacional de Catalunya i s'explicaran alguns secrets de com es prepara una obra.
El primer llibre a comentar serà Molt soroll per no res, de William Shakespeare, però fins a l'abril, quan acaba l'activitat, hi ha programades peces d'autors tan coneguts com Federico García Lorca, Àngel Guimarà o Molière, entre altres. Les sessions seran moderades per Mònica López i Jordi Rodríguez, d'Amics del Teatre, i els participants podran gaudir de descomptes en entrades al Teatre Nacional de Catalunya i també es farà una sortida per veure algunes de les obres comentades.
El Molí d'en Rata organitzarà diumenge a partir de les 12 del migdia un taller sobre zombis. Dins el programa Jugar amb la Història s'explicarà d'on venen i algunes llegendes dels morts vivents.
Es tracta d'una activitat no recomanada per als menors de 7 anys, on es mostrarà la trajectòria dels zombis en la literatura, l'art, els còmics, la televisió o el cinema. També hi haurà un espai on poder maquillar-se com un d'aquests morts vivents.
I arriba ara a la secció esportiva de l'Info, on mirem quins són els partits previstos i les notícies més importants amb el nostre company Marc Mata. Molt bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remi.
El Club Patinatge Artístic Ripollet aconsegueix 5 podis a la final d'Interclub.
Sí, el passat cap de setmana es va celebrar a Cerdanyola la final d'Interclub de les categories d'iniciació. El Club Patinatge Artístic Ripollet va aconseguir 5 podis. En figures, la Maria Armengol va quedar tercera en iniciació i la Patricia Quintero va ser tercera en certificat. En lliure, la Irene Corbací va ser tercera en C, la Mireia Sánchez va ser segona en B i la Erika Cuenca va ser segona en debutants.
I una altra notícia esportiva de la setmana, el Club d'Escacs de Ripollet, bicampió de Catalunya en segona provincial.
Sí, el primer equip de Club d'Escacs Ripollet s'ha proclamat campió de Catalunya de segona provincial en partides ràpides. L'equip es va imposar el passat diumenge en el Campionat de Catalunya de partides ràpides per equips que es va celebrar a Girona. El Club d'Escacs Ripollet va participar en la competició amb els equips d'adults, joves i de pares. És el segon campionat que guanya, ja que el passat mes de maig va imposar-se en el Campionat de Partides Lentes. Amb aquest bicampionat aconseguit, l'equip agafa forces de cara a l'inici de la Lliga Catalana que comença el proper mes de gener. El primer equip del Club Escacs Ripollet militarà a la primera provincial, la categoria que ha assolit aquesta temporada. Per altra banda, el Nil García s'ha proclamat subcampió de Catalunya en categoria sub-8 i número 12 d'Espanya en aquesta mateixa categoria base.
Passem ara a veure quins són els partits previstos per aquest cap de setmana. Comencem pel futbol.
Diumenge l'escola s'enfrontarà a les 12 al júnior, serà al camp de l'Industrial. I també a les 12 el Pajaril jugarà al camp de la Romànica. En canvi, a 4:45 el Ripollet jugarà al camp de la Gironella. Quan a la categoria femenina, l'escola jugarà diumenge a les 12 contra el Sant Feliu de Codines. Serà el camp rival. Passem al futbol sala, el Ripollet jugarà demà a 5:45 al camp del Riera Cornellà. Pel que fa al femení, el Ripollet jugarà diumenge a casa contra el Cervera Sagarra, serà a les 5. En bàsquet, el Ripollet jugarà demà a 5:45 a les pistes del Moltrans Nou Badia i el femení jugarà diumenge a 5:45 a casa contra el Sant Manat. Quan al tenis taula, el Ripollet jugarà contra el Cambados demà a les 5 a casa i pel que fa a l'handbol, el Ripollet jugarà a les pistes del Barberà demà a 7:15. De tenis tenim el Ripollet que jugarà contra el Corbera, serà demà a les 3 a casa i acabem amb l'hoquei. El Ripollet s'enfrontarà demà a 7:15 a casa a la Salle Bon. Com sempre, dilluns a les 7 els hi portarem tota la informació esportiva al programa InfoSport.
Moltes gràcies, Marc. Bon cap de setmana.
Igualment, gràcies a tu.
El 91.3 Info.
Diumenge vinent, el Centre Excursionista de Ripollet organitzarà la novena edició de la caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet. Seran 25,6 quilòmetres que sortiran a les 7 del matí des del parc del riu Ripoll i acabaran a la plaça de Pere IV. Per explicar-nos més detalls d'aquesta caminada, hem parlat amb Pepe Fernández, tresorer del Centre Excursionista de Ripollet. Bon dia. ¿Cuáles son las características de la prueba de esta caminada?
Bueno, la característica de la caminada, como su propio nombre lo indica, es pues eso, una caminada popular, no es competitiva, es simplemente pues de paseo, de unos 25 kilómetros, 25,6 exactamente, y bueno, tenía salida a las 7 de la mañana y la gente suele llegar entre 1:30 y 2, más o menos. No es en plan competición, aunque sí hay gente que nos pide correr y porque se miran sus horas, su tiempo de un año a otro y se lo consentimos, pero no es así, es popular, es para el pueblo.
Entonces, de media, ¿cuánto se tarda más o menos en completar la prueba?
Estos que corren, que pueden ser 10 o 12, que son gente joven, pues igual lo pueden hacer en 3 horitas, 4, bueno, ya es mucho 4 horas. Y el resto entre 5 o 6 horas.
¿Cuántos inscritos tenéis ahora?
Inscritos 112 personas.
¿Y es más o menos otras ediciones?
Llevamos un pequeño déficit porque el año pasado a esta altura llegábamos casi a los 200, pero bueno, siempre hay algún día determinado en que baja un poco lo que es la inscripción. Esperamos que entre hoy, mañana y el sábado, pues subamos el nivel.
Porque hay tiempo de inscribirse hasta el mismo día, horas antes de la misma prueba, ¿no?
La inscripción se puede hacer hasta el viernes, por la tarde, de 7 a 9, y luego el sábado por la mañana hasta la 1, de 10 a 1. Y el mismo día de la caminata, también en la salida. Media hora antes se presenta la gente, se puede inscribir. Eso sí, lo que hacemos, remarcamos que vale 2 euros más, bueno, simplemente por hacerlo de esa manera y ya está.
Entonces, desde aquí hacemos un llamamiento a la gente que nos esté escuchando para que se apunte a esta prueba, ¿no?
Pues sí, hombre, es una, como digo, es una caminada popular, no es de competición. Sí, es verdad que hay que estar un poquito preparado porque son 25 kilómetros y hay desnivel. El Tibidabo hay una fuerte subida, pasa por Cocerola, luego la bajada también se hace por Cocerola y tal, le hace un circuito, ¿no? Pero si estás un poquito preparado es asumible. Asumible para gente, incluso gente mayor, que esté un poquito preparada, y gente joven e incluso críos.
Es lo que te va a decir, ¿desaconsejáis a algún tipo de colectivo, algún tipo de persona que no la haga o no, o es para todo el mundo?
En principio es popular y es para todo el mundo. Lo que pasa que sí es verdad que siempre aconsejamos que estén un poquito preparados. En caso de que vengan críos, inscritos, evidentemente, porque también nos piden a ver si puedo venir con niños y tal, hombre, lo que decimos nosotros es que de alguna manera el responsable es el titular, que puede ser el padre, el familiar y tal, que le acompañe. Pero por los demás está abierto para todo el mundo.
Son 9 ediciones ya de la caminada, el año que viene será la 10ª. ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de actividad para celebrar, para conmemorarlo?
Pues mira, ahora me pillas un poco en blanco en ese tema porque de verdad que no lo hemos comentado todavía, pero supongo que sí, que algo habrá, alguna cosa especial. Mira, lo que puede ser a lo mejor es simplemente hacer un regalo especial para la gente. La caminada será más o menos igual, pero puede haber alguna cosita, sí.
Perfecto, pues nada, muchas gracias y esperemos que tenga un éxito la caminada de este año.
Pues nada, esperamos que la gente se anime y que venga a inscribirse y que participe con nosotros y lo disfruten.
Info, edita y presenta Reme Herrera.
El temps.
I parlant de la caminada Ripollet-Tibidabo-Ripollet, un dels factors importants és el temps. Volem mirar quin és el que ens espera aquest cap de setmana, Ernest.
Doncs mira, sembla que el temps aquest cap de setmana serà força inestable, tot i que no hi haurà pluges i les temperatures seran altes per l'època en la que estem. Però a partir de la setmana que ve, tot i que continuarà aquesta inestabilitat, sembla que les temperatures baixaran i potser que hi hagi pluja a partir de dijous. I això és tot.
Gràcies.
De res.
Doncs arribem així al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 23 d'octubre de 2015. Un programa que els hem ofert Jordi Puy, Ernest Prunera, Jordi Sugranyes, Marc Mata i qui us parla, Remei Herrera. Els recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins al proper divendres.